Avís groc per fenòmens costaners i fort vent, i a mitjanit es tornarà a activar la vista taronja, així que precaució. Arribam així, pendents del temps, a les 9 i 4 minuts. Més informació al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, fora d'hora, amb Julià Frau.
Molt bon vespre a tots i benvinguts a la sintonia d'IB3 Ràdio. Ja sí, bé, a part de jo, vos presentaré qui mos acompanya avui, abans de fer el repàs a tota aquesta escaleta que tenim preparada. A un costat tenim el Majo García 12. Bon vespre, benvinguda una altra vegada, que el darrer programa no havies pogut ser nosaltres.
No, és que entre vacances i futbol hem estat un poc distanciats.
Hem estat un període de setmana sense ser per aquí, però ja tornem-se aquí i tu avui tens secció. I digue'm un poquet de què mos xerraràs.
Bueno, jo tinc moltes novetats i, evidentment, com estem pràcticament a punt d'acabar l'any 2019, farem estadístiques de tot el que ens ha deixat aquestes mateixes estadístiques, perdó, a les xarxes socials.
Ah, interessant, interessant. Clar. Números.
És hora de fer números.
Ja. Bé, també tenim en Marco Antonio Otero, @desenmarco. Bon vespre.
Hola.
Tu també tens secció avui?
Sí.
I mos parlaràs de...
Voy a hablar de lo que a mí más me gusta, que es el salseo, y te traigo muchos zascas.
Va, interessant, eh? Bé. Tenim damunt la taula el tema amb el que introduirem el programa d'avui, que serà els perills dels menors i el telèfon mòbils o també les tecnologies. Però abans de tot això, anem a fer les presentacions. Tenim a la part tècnica Lluís Fortesa, i després... Quan comenci tot el programa i haguem parlat de menors i de telefonia mòbil, de tecnologies, tindrem en nosaltres la secció d'anar a Majo, que ja sabem de què parlarà. Després anirem a publicitat, tindrem en Antoni Fortesa, CEO de Virtual Think Comunicació. També tindrem en Isaac Hernández en la seva secció habitual de les notícies curioses del món i del món digital. I ja dins la segona hora tenim convidats especials. Avui tenim en Lian Hatley, que és un jove que utilitza les xarxes socials per difondre el seu art i vol arribar al seu públic, però també aconseguir visibilitat laboral. També tindrem la secció d'en Marco Antonio Otero, com sempre, amb el web 2.0. I avui ens visita... Bé, vols descriure qui és? Men. Ell diu a la seva bio que la seva primera passió és disfrutar i la seva segona és cuinar. És un apassionat de les xarxes socials i del menjar. És en Tomeu Fontirroig i és @esracodentomeu. Però parlarem amb ell ja durant la segona hora. Ara sí, posam damunt la taula tots els temes. Bé, tots. El tema principal que és aquest. Mireu, vos dic així. Els experts afirmen que la qüestió no és tant a quina edat un nen ha de tenir el telèfon, sinó en com es planteja tota aquesta idea. Vull dir, està preparat el seu fill per tenir mòbil, per què ho vol i amb quins usos en farà. Diu Maria Zavala, experta en alfabetització i ciutadania digital, que a vegades ens demanem quina és l'edat adequada per donar-los un mòbil als nens, tractant de cercar una edat en què es garanteixi que no estan exposats a riscos o perills, però el problema és que aquestes garanties no existeixen avui ni han existit mai, no existiran tampoc. Per això hem de centrar-nos en que si el nostre fill està preparat i ensenyar-lo i sobretot educar-lo en el seu bon ús, no sols del telèfon, sinó del món digital i la tecnologia. Posem el tema damunt la taula, Majo. En sí, quina edat?
En quina edat, és a dir... Jo el que me crida molt l'atenció són les dades que posen que a partir dels 12 anys ja tenim a Espanya un 75% de nens que tenen telèfon mòbil.
És que ara, de més, que venen aquestes festes i que tothom es planteja què vols, i els nens et demanen un telèfon mòbil, a més en connexió i això... Mira, hi ha un estudi que diu que joves de 10 anys... dins l'estat espanyol, un 22% de joves de 10 anys ja tenen telèfon mòbil i ja un 88% d'aquesta mateixa edat ja accedeix a internet.
És a dir, parlant del mateix, és a dir, mos plantejam a quina edat poden tenir aquest telèfon mòbil, però no mos plantejam quina és l'educació que li han de donar darrere tot això. És a dir, no és tenir un telèfon mòbil, és quin ús se li donarà.
Però perquè han llegado tan de repente que los padres no han tenido esa educación con un teléfono móvil tampoco.
Clar, no han tingut aquella educació, però sí que és cert que mos han de posar les piles, és a dir, és el que tu deies, no és demanar que han de regalar, sinó quines conseqüències tindrà aquell regal.
Ah, també jo a vegades veig pares, quan vas al cinema, vas a qualsevol apte, pel carrer, que a un nen de 4 anys li donen el telèfon perquè faci bonda o perquè s'entretengui. Clar, ja l'estàs tu mateix habituant en això. O sigui, vull planxar, li dones telèfon, sa tablet i que miri el que vulgui.
Sí, per tenir-lo content.
Jo he dit casos i jo he deixat el telèfon a la Júlia, que és la filla de la Sílvia, la meva millor amiga. Clar, el meu telèfon és meu i no té filtres. Clar, comença a veure una cosa a YouTube, però va passant, va passant, va passant, fins que te'n dones compte que està veient un material que no és adequat per la seva edat. Jo mateix que no tenc filtres, però a vegades amb aquests filtres també se pot accedir a segons quines coses.
Sí, jo des d'aquí sí que m'agradaria dir a tots els pares que mos estiguin escoltant que realment se plantegin això que hem dit, és a dir, les conseqüències que pot tenir. Per què? Perquè hi ha xarxes socials, perquè hi ha contingut a les xarxes que no són aptes per menors, etc, etc.
Marco, tu, que fas feina en joves, què en penses?
Que está claro que los móviles han llegado para quedarse y no podemos hacer nada. O sea, evitar que un joven, que un niño tenga un móvil es luchar contra algo que no se puede. En lo que sí que podemos hacer es educar en un buen uso, al fin y al cabo, más allá de los peligros que puede tener un móvil. Tiene muchísimas ventajas, tienes toda la información del planeta en la palma de tu mano y hay que aprender a usarla con cuidado. Entonces, los primeros que tienen que ponerse las pilas son los padres usando bien los móviles.
Jo vos dic, per edats, aquest tant per cent, mirau quina curva fa. O sigui, vos dic, en els 10, en els 11, en els 12, 13, 14 i 15 anys, el tant per cent de joves en l'estat espanyol que tenen telèfon. En els 10 anys, 22%. En els 11, un 45%. En els 12, un 75%. En els 13, un 82%. En els 14, un 91%. I en els 15, un 95%.
Estem xerrant de xifres molt altes.
I l'altre 5 és residual.
Sí, que a vegades hem de dir que, per exemple, teníem les dades aquí, que a l'estat espanyol hi ha un total de 44,3 milions de línies mòbils ara sí, mateix en funcionament.
Sí, però Julià, després no només és això, és a dir, jo tinc molt de pares que me demanen, però majo, quina és l'edat exacta perquè aquests nens puguin tenir xarxes socials? És a dir, quina seria?
L'edat perquè la puguen tenir, hem de dir una cosa, que a l'estat espanyol l'edat legal per utilitzar xarxes socials són els 14 anys. Però, sí, clar, has d'anar alerta, clar, també.
No s'acompleix sempre, i ho sabem tots.
Ja. Tenim aquí, mira, tenim aquí 13 raons per les quals els nins no haurien d'utilitzar les xarxes socials. La primera és que desconeixen què és la privacitat, que comparteixen continguts que poden ser generalment problemàtics, els malentesos, que poden contactar amb desconeguts, que són nins i necessiten temps per jugar, normal, que poden ser víctimes de bullying, que poden ser víctimes de sexting i grooming. Marco, mos expliques que és cada una d'aquestes coses, que tu ho tens clar.
El sexting és, bueno, és la palabra bíblica, el intercambio de material pornográfico, i el grooming és estafas, bàsicament.
Perfecte. També poden ser víctimes de suplantació d'identitat, deixen d'establir relacions reals, també van abduïts cap a les pantalles, que això també és una cosa important, fomenta el senderisme, el sedentarisme, perdona, el senderisme, no? Utilitzen la vida ideal dels demés i també no tenen aquest hàbit d'establir conversacions cara a cara.
Jo me quedaria amb un punt que has dit, que és el tema de la privacitat. És a dir, no és que només els menors desconeguin que és la privacitat, és que hi ha adults que també la desconeixen. És a dir, per exemple, hi ha molt de pares que només que fan que publicar fotos dels seus fills a xarxes socials. I a mi m'agradaria saber quant d'ells saben realment s'ús que se li, després se li pot donar d'aquesta foto que surten els seus fills.
Clar, és que això també arribarà a un punt en què els fills denuncien els pares per els valors exposats en el món digital?
Ah, seguro que això ja ha passat en algun lloc.
Va passar, bueno, va passar quan aquells joves de Solo en Casa va denunciar els seus pares i tot això per haver fet un ús abusiu
de la seva imatge
i tot això. Però clar, fins a on? A on és el límit? Perquè, clar, tots entram a Facebook, a Twitter, a Instagram i veus moltíssima gent que posa fotos dels seus fills.
Ja. Jo, per exemple, és a dir, quan tu ets major d'edat i estàs publicant una foto, sí que ets cert que tu saps el que estàs fent o hauries de saber que és el que estàs fent. Però fins a quin punt un pare pot tenir també la llibertat d'estar publicant tot el temps fotos del seu fill? Jo crec que no és conscient de com deixes drets del seu fill.
Clar, i el problema serà llavors s'oblidar de tot això en el món digital, que és tan i tan difícil.
És que allò queda ja.
De dir, quan, tot queda.
Quan aquests nins, que ara tenen a lo millor 5 anys, passin 30 anys, tot aquell contingut estirà, no? Estirà internet.
I anem a dir una altra cosa. Aquesta gent que publica i diu no, mare, jo tenc Instagram privat. Val, tu tens Instagram privat, que vol dir que jo des del meu Instagram no puc veure el que publiques tu. Però això no vol dir que quedi en privat, perquè jo entro per Google o per qualsevol altre cercador, posa el teu nom d'Instagram,
s'usuari,
i puc veure totes les publicacions i fotografies que has fet. I llavors te diuen, ja però has de saber el meu nom d'usuari. I dic, val, perfecte, quan tu m'adugues un currículum a mi perquè jo ho miri, diu, no pots usuari d'Instagram? Diu, no, però estàs podant el teu telèfon perquè contactin tu i estàs podant el mail, que segurament sigues mateix en els que has iniciat. Jo, pel teu mail o pel teu telèfon, te puc trobar a Instagram, no veuré res i te puc cercar a Google.
És que el número de telèfon és el nou DNI.
Sí.
qualsevol dada que nosaltres posem a internet, allò queda allà. Sí, queda registrat. Mira quantes vegades aquella aplicació que va sortir es FaceApp, m'apareixera. És a dir, allà estaves donant via lliure a les teves dades personals i pareixia que només no era per fer-te una foto divertida en aquell moment. No, estaves donant tota la teva informació personal perquè acceptaves unes condicions.
I llavors tenim una altra cosa que parlàvem en la taula. Estem parlant molt de telèfons, però també tenim els rellotges telèfons, els smartwatch, no? Que de fet a Alemanya s'ha prohibit la venda a nins o per a nins d'entre 5 i 12 anys que incorporen aquesta funció que permet l'espionatge. A Alemanya està prohibit la venda d'aquest telèfon per nins, però clar, tornem a ser el mateix, jo vaig a comprar-lo per jo i llavors ho posen el meu fill.
Sí, però sí que és cert que hi havia molt de col·legis que ja aquí havien prohibit l'entrada d'aquests rellotges. Sí que és cert.
Clar, perquè se pot escoltar, perquè
se poden mirar punts, se poden qualsevol cosa.
Bé, són moltes coses...
No hay que centrar-se solo en lo malo. La tecnologia tiene muchas cosas buenas.
Les tecnologies d'internet han donat moltes coses bones i moltes que no són tan bones però que s'han de regular.
Exacto. Con un buen uso y aprendiendo a utilizar la tecnología, te diría maravillosamente bien. Sí.
Però tornant a lo mateix, o sigui, tot té una base d'educació. I sí que et cert que hi ha persones que no s'ho han plantejat o que tot això mos ha vengut massa ràpid, potser, i mos han fixat abans en agafar aquestes accions, aquestes novetats que mos duia la tecnologia, no mos han centrat en la part negativa que pot tenir.
Bé, poden donar un consell? Que siguen aquests pares que han de comprar el telèfon en el seu fill, ja sigui pel rei, per les bones notes, perquè volen que ja ho tinguin l'edat que tinguin, li donam un petit consell, que sigui, entra a qualsevol cercador, cerca un contracte que es diu contracte per ús del telèfon per al meu fill, i tens un contracte com aquest, que diu contracte familiar per al bon ús del telèfon mòbil, i el teu fill se compromet aquí, firma, i tu li poses el que ho pot fer i les hores que ho pot utilitzar en el dia.
Clar, com el contracte de la paga que ha de tenir cada setmana,
però
tu
te'l pots descarregar, sí. Bé, sí, és un acord que va parlar na Janel Burley, que tenia una filla de 12 anys, i va començar amb aquests problemes, ho va començar a publicar i va explicar un poc el que tenia. Però bé, un contracte, mira.
Sí, i també un altre consell, evidentment, podria ser el tema de les contrasenyes a l'hora de descarregar aplicacions. És a dir, és tan fàcil com donar-li un telèfon al teu fill i tu tenir la contrasenya en l'usuari per poder descarregar.
Clar, que ja no només pugues descarregar
que,
tu...
Sí, que... només les aplicacions que tu vulguis que el teu fill tingui.
De hecho, los, tanto los smartphones como la, las videoconsolas, todo, se están centrando mucho en esto, en el control parental. De hecho, hay televisiones que ya incluso tienen el control parental, las consolas tienen control parental, los móviles también tienen control parental, en el que para descargarte algo te llega un mensaje a ti y el padre o la madre, o quien sea, tiene que autorizar esa descarga.
Uh-huh. També els pares diuen que poden anar a cercar l'historial i veure el que han mirat. A no ser que el fill sàpiga borrar l'historial.
Sí, ja hi ha truco.
O navega en modo incógnito.
Claro, que a vegades és que el fill en sap més que el pare i, clar, així és més mal de
provar. Però hay que ir un paso por delante.
Sí, jo crec que és millor regular des del primer moment i saber el que pot tenir aquell smartphone en aquest cas.
Val. Bé, el tema ha estat interessant, ho hem pogut debatre.
És un tema que mos durà
com... Daria un programa entero.
Sí, sobretot la data, aquí tenia el telèfon. Bé, nosaltres anirem a escoltar un poquet de música perquè després passam en la teva secció i ja em vas convidar que van l'he dit malament, he dit Toni Fortesa i Toni Fuster. Sempre m'embull amb els llinatges que comencen per la mateixa,
ja
ho sabeu. La meva dilèxia és així. Bé, són les 9 i 20 minuts. Anem a escoltar un tema que és de Juanes, que canten amb en Sebastián Yatra, que diu Bonita.
No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos. No pensé que encontrarte era mi destino.
Yo te dije corazón, acércate por favor. Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón. Si te está gustando mucho te pido perdón. Y después de un vallenato nos vamos los dos. Porque tú
tienes esa cara bonita. De Colombia para el mundo, papá.
Tú eres una de esas que te rompen la cabeza. Mamá, mazota, mamacita, lo que quiera, princesa. Yo a ti te llevo a medallo. Tomamos guaro y cerveza. Y dale, déjame ver cómo lo mueves tú. Y tú, cómo lo bailas tú. Y tú, cómo lo mueves tú. Y tú, cómo lo bailas.
Déjame ver cómo lo mueves.
Tres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Quantes històries són desconegudes i encara romanen amagades? Acompanyeu-nos per un recorregut on són presents els més increïbles i fascinants enigmes de la nostra terra.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. A Capdepera, 96.4.
A IB3 Ràdio, fora d'hora.
I ara ja sí, de tornada al moment de la secció de na Majo García. Conta-mos un poquet, vinga, que et vens amb moltíssimes dades.
Pues mira, començant la secció xerrant d'una oferta de feina, perquè aquesta setmana la reina Isabel d'Anglaterra ha cercat un community manager. Aquesta professió que està tan de moda ara.
A mi no m'interessa. Quant te paga?
Jo t'ho dic, 1.400 euros setmanals.
Pues oye, sí. Ni tan mal.
Jo vaig xerrar amb ella.
Ah, sí?
Queen, queen. No, no eren 1.400 setmanals.
Sí, més però
en
més
euros
manca.
O en llibres?
Bé, la traducció. Però eren 1.400 setmanes. I jo vaig pensar, clar, que aquesta dona tampoc li queden moltes setmanes per publicar. Per tant, no pagarà per mesos, perquè llavors... Ai, perdona.
No, però m'ha parecut una cosa curiosa i divertida per començar la secció.
Sí, serà però, TikTok. Bueno,
TikTok, sí, se farà TikTok.
Segurament.
Però, bueno, com vos he dit, xerraríem també de les estadístiques que totes les xarxes socials fan a final d'any, val? I començam en les apps més descarregades, perquè no només acabem l'any, sinó acabem una dècada. Llavors, quines diries que han estat les quatre apps més descarregades la darrera dècada?
A Tinder.
Tinder.
Grindr. Tinder, no. Grindr, Brenda.
No.
Wallapop.
TikTok, Twitter...
TikTok,
no.
Instagram...
És ben fàcil.
Sí.
¿Quién es el mandamás aquí?
Facebook.
Sigue siendo el más descargado.
Sí, però no només Facebook, sinó que les quatre primeres posicions pertanyen, òbviament, a l'empresa Facebook. Xerram, en primer lloc, Facebook. En segon, Facebook Messenger. En tercer lloc, WhatsApp Messenger. I en quart lloc, Instagram. És a dir, les quatre són seves. Ho has sabut fer molt bé, eh?
Claro, però és que és molt listo, perquè si quieres comunicarte a través de Facebook necessites descargarte Facebook Messenger.
Tot està relacionat, tot està relacionat. Però bueno, podem seguir. Snapchat ocupa la cinquena posició. Després passam a Skype, que també...
Snapchat aquí no és tan coneguda, però...
No.
En Amèrica és top.
Bueno, Snapchat... També hem de dir que quan va començar amb els filtres, recordem que va ser Instagram que després es va treure, sí, és a dir, però la primera sí. Va ser Snapchat. Què més? TikTok està a la setena posició.
És que TikTok...
En molt poc temps s'ha fet molt TikTok.
TikTok, és que jo lo digo y la gente me trata como loco, como si yo fuese aquí Moisés. Però no. O sea...
també en parlarem, Marcos. En parlarem del bon moment que té TikTok. Però bueno, també un dels temes que mos deixa aquest 2019 a la xarxa social ha estat els likes d'Instagram, que ja s'ha fet un test i molts ja ho han vist quan s'han amagat els seus likes i no se veuen, i que el CEO d'Instagram, Adam Mosseri, ha dit que la companyia assegura així una cerca de comunicació més sana i no basada en l'envella que produeix conèixer els m'agrades aliens. És a dir, parlant una mica en el que hem dit abans del tema dels menors, no? Que és com aquesta manera d'idealitzar, no? Perquè aquella persona té a lo millor 3.000 likes a una fotografia, ells volen fer creure en els usuaris que tot és per això. Però... Vos deix una incògnita i la direm en el proper programa. Així mantindrem en els oients.
Té
una altra coseta més a nivell empresarial.
El hype. Val?
Sí. Clar, ha de tenir. No lleven una cosa perquè sí.
I per no només per això, és a dir, per un bé social. Val? Així de clar. Després, una altra cosa que també sí que s'està provant és que Google ha tret la traducció a temps real, que això és una cosa molt, molt bona, sobretot a nivell empresarial i a nivell usuari, que se podrà traduir fins a 44 idiomes en temps real. Llavors, ara se diu Mode Translator i encara està en període de proves, però tu simplement dient, ok, Google, has de ser el meu traductor en francès. Ai. Automàticament, tot el que diguis ho activarà. Això m'apareix un punt que m'apareix bastant interessant per dir-li als nostres oients, perquè crec que serà molt positiu de cara a l'any que ve i se desenvoluparà molt més. Què més? El tema dels youtubers, també. Mos ha deixat el top 10 dels que més han guanyat.
Que ja són dobbers.
Estem xerrant d'en Ryan Kaji, que ja ha guanyat enguany 26 milions de dòlars.
Ja n'hi ha.
Solo.
Quina edat diries que té?
14 anys.
22.
8 anys.
Ah. 8, va bé.
En només 8 anys, aquest nin l'any passat, el 2008, que ja va ser el primer que va guanyar 23 milions de subscriptors i va ser el que més dobbers va guanyar i enguany ha tornat a repetir.
I què fa?
Fa com uns... És a dir, ell li donen com unes jugotes i ells compte com són aquestes juguetes, quina aplicació poden tenir, etc.
Sí, fa com un unboxing.
Sí, sí,
ay, por
sí.
Dios, segunda generación de YouTube.
En Ryan Calli, ja. Si volen cercar
els oients. Cercar a veure si poden fer el mateix que fa ell.
No creo que tengamos tanto éxito.
Bé, jo què sé.
Però escolta, amb 8 anys, eh?
Ja.
Aquest nin ja té una professió en aquest moment
ja
que li dona de pes i de futur.
Que jo tota mi vida.
Clar.
Clar, això és el problema també, però té 8 anys, et de recordar que ho ha triat ell.
¿Quién se queda este dinero?
No, no se pot tocar dos vegades d'un menor, bé, depèn de... Però no se poden tocar fins que compleixes 18, tu els atens en custòdia i tot això. Però bé, clar, coses que passen, coses que passen.
Després, una altra bastant interessant és referent al tema del màrqueting d'influència. No sé si vols explicar tu que és el màrqueting d'influència, perquè com sempre fas l'explicació després d'allò.
Perdona, no. Bé, el màrqueting d'influència és... Res, això, simplement, utilitzar les persones...
Pues el màrqueting que influencia.
No, recorda'm en els oients, el màrqueting d'influència és allò que tothom coneix d'agafar una persona, donar-li un producte teu i que xerri d'ell o que agafi aquella experiència i ho conti a altres possibles persones que puguin adquirir aquell producte o aquell servei. Val. I d'aquesta acció, que és molt, molt bona de cara a les marques, perquè recordem que de cada vegada més nosaltres mos creiem manco a les marques i més a les persones. I de cada vegada mos estem creient manco a les persones. És a dir, això jo no sé on arribarà.
És com això de deixar de fer feina amb influencers i començar a fer feina amb microinfluencers, que donen més credibilitat perquè anuncien o parlen d'un producte un pic cada més. I no estan parlant de tres productes per dia.
Qual? I molt més segmentats, és a dir, volem a lo millor influencers o persones, sí, prescriptors de marca, que siguin comunitats molt més petites i que no tinguin comunitats tan grosses que a lo millor veguis que no els hi pot agradar tot. Val? Llavors, aquesta acció ha crescut l'any 2019 un 49%. És a dir... crec que he cercat l'any passat estàvem en un 38 i enguany ja estem en un 49. La cosa s'incrementa, però jo crec que de cara al 2020 haurem de veurem a lo millor un poc aturada aquesta xifra, perquè hauran de sortir altres eines. Per aquesta reticència de la gent de creure-se tot.
Clar, és que el primer pic ho veus, el segon, el tercer, però arriba un punt que també arriba a cansar.
I per què? Perquè ha entrat una xarxa social molt interessant i que a en Marco li agrada molt i que està guanyant molt de pes i que de cada vegada més les marques l'estan utilitzant més per el màrqueting d'influència que és...
TikTok.
Molt bé.
No, és que, de fet, una marca que té xarxes socials ha d'anar també molt alerta, perquè no pots estar tot el dia venguent. T'has de donar un poc de contingut, has de mostrar un poc les persones que hi ha darrere, les persones que fan feina amb tu. Això se nota moltíssim, perquè hi ha marques que, que mires el seu timeline, que és quan entres tu, per exemple, a un Instagram i veus que tot és producte. Això no fa que guanyis seguidors.
I de TikTok, a més, està agafant molt de pes en l'àrea de moda, de viatges i de fitness. Les àrees són més força està agafant i de fet molts de programes de televisió ja l'estan utilitzant també el TikTok.
Canals de televisió, artistes. De fet, jo vaig recomanar l'altre dia i quin dia era? Dimarts a una persona li vaig dir fet TikTok i me va contestar el dimecres ja m'he fet TikTok, que és en Tarek Serraj.
Ah, molt bé.
A veure com l'utilitza.
El problema de TikTok és el nombre, que la gent no se lo toma en serio.
Jo m'agradava més Musical.ly.
Sí.
Que bé, si no, hauríem d'haver fet una campanya, com aquella d'aquell detergent. Lo que antes era Musical.ly, ara es diu TikTok. No m'ha quedat gent, no puc cantar. Bueno, ja sabeu que no. Si en Lluís ha fet mala cara i tot.
També, si molt de gent ja saben que és TikTok, perquè mos escolten cada setmana, però sí que és cert que hi ha és una xarxa social més utilitzada per un segment dels usuaris més joves. És a dir, jo he de dir que no són de TikTok, no m'hi he posat encara,
però
si això segueix així, si realment és una eina molt vàlida de cara en el màrqueting d'influència, mos haurem de posar les piles.
Instagram tiene TikTok.
I pensa que després arribarà a F3.
Cert.
Que és com si només agafessis les stories d'Instagram i tot fos amb preguntes. Gent que no te segueix te pot fer preguntes.
Mm-hmm. Com un chat.
Sí, com un chat.
Han fusionado però... les històries d'Instagram con Curious Cat. Mm.
Sí, és una cosa un poc rara, però bé. També hem de dir que és una cosa que a mi m'ha fet molta il·lusió i encara no he pogut provar, ho va dir Nilton Navarro, que és programar Twitter des del mateix programa. Des de Twitter poder programar Twitter.
Mm-hmm.
Però,
jo tampoc
no, encara a mi no m'ha arribat, no me deixa.
Tampoco.
Però bé, arribarà també, està en fase de proves i això, bueno, però clar.
Recordo que ara mateix TikTok té 800 milions d'usuaris actius a tot el món. Són molts.
I a mi solo me siguen 45.
I una altra dada també bastant interessant és que les marques més potents ara mateix que l'utilitzen són la NBA, la NFL, Red Bull i Radio Disney. Val? Són algunes. El mateix TikTok també. Val? És una de les marques potents que, evidentment, és la primera en aquestes posicions. I ja per acabar...
Sí.
De quina xarxa social havia de xerrar jo, que m'agrada molt?
Instagram.
No.
No, Twitter.
Ah, Twitter, Twitter.
No, no. Jo te veig molt a Instagram, però és que jo som molt a Instagram.
Perquè, clar, Twitter ara mateix, per tema feina, no l'utilitz tant, abans sí, però sí que és cert que m'agrada molt. I, enllaçant el tema d'influència i el tema de Twitter, xerrarem dels 20 usuaris més influents de Twitter.
Val. Val?
El primer, en Taylor Swift. Músic. Han de dir que la majoria de... M'ha cridat molt l'atenció que la majoria són, al marge de polítics, que evidentment és evident, hi ha molt de músics.
Sí, a Twitter sí.
Sí, i manco esportistes. Pensava perquè, que n'hi havia més.
Perquè és una xarxa que no te ferma tant. Jo crec que no te ferma tant, que és... Me conec, públic, i me'n puc anar. I d'aquí dues hores ja miraré la
cosa. I que al tenir un timeline más puro que no Instagram, si yo subo algo nuevo, yo sé que a todos mis seguidores les va a llegar más o menos a la misma vez.
Sí.
Si yo lo subo en Instagram, a mis seguidores les va a ir llegando, pero a lo mejor le llegan dos días.
Sí, es diferente.
Què diries que estàs a segona posició?
Obama.
El polític pensava en ell també, en Obama.
No.
O Trump.
Sí.
Bueno.
Trump també és molt famós en Twitter.
Sí. És en Donald Trump.
Però també és molt actiu.
Sí, ell és molt actiu. Ell utilitza molt Twitter per
dir
les seves comunicacions particulars, que tots sabem.
Per contar les coses, per contar la seva vida.
Bueno, no diré tots, perquè, clar, podríem estar aquí tot el programa, però, bueno, destacar també que està en Cristiano Ronaldo, a la sisena posició, tenim la Lady Gaga, a la setena, l'Ariana Grande, per això t'he dit que hi havia molt de músics, amb Bill Gates, amb Barack Obama està a la posició número 13, Justin Bieber, Rihanna, Selena Gomez, Shakira, és a dir, molt de personatges musicals.
Estan quasi tots els 40 principals ahí.
Bé, però a veure, és una xarxa que també s'utilitza, no té tant de seguidors, no té tantes descàrregues, però que també qui li agrada Twitter és molt fel a Twitter.
A mi m'encanta. Jo passo de Twitter a TikTok i de TikTok a Twitter.
Pues... Jo no. Jo vaig del món real al virtual. No. Jo som més d'Instagram, ho reconec. Però bé.
Res. I ja per acabar, t'he dit que havia estat de vacances. Res, només
a on volia... has estat? Conta-m'ho.
Pues vaig estar per Califòrnia. I, bueno, evidentment, si t'agrada el tema de les xarxes socials, si estàs per Califòrnia, no pot deixar d'anar a Silicon Valley, evidentment.
I què tal? Te varen conèixer?
Molt bé. Vaig estar molt poquet, perquè vaig estar només un dia, i Silicon Valley, he de dir que és un turisme despresent i desfutur, que recoman molt a tothom que li agradi i que pugui anar, evidentment, que hi vagi, perquè és molt diferent. És a dir, així com anem a ciutats, per exemple, a Roma, a veure la Fontana de Trevi, no?, que és un turisme més de monuments, d'art, Silicon Valley mos dona un tipus de turisme més actual. Pues això, anem en el garage d'on se va idear el Macintosh. Podem anar a veure la casa que va ser d'en Steve Jobs. Podem anar a Cupertino, que és bon estar, bueno, és tota l'àrea d'Apple, que també és molt xulo. Podem anar a Google, les oficines de Google.
Que hi vas anar.
Les famoses.
Sí, hi vaig anar, en les bicicletes de colors de Google.
Però una pregunta.
Digues.
I si vas allà i vas amb un mòbil que no és de darrera generació, no te miren raro?
No, sacas clar, un Nokia si d'estos, no, a lo mejor sí.
Ja, no, perquè tu dius retro, sei retro i treus un Motorola, un Alcatel d'aquests. No, jo me refereixo que si no dus els darrers models, que faci mig any que el tu has comprat. No te miren raro, que diuen, te fas una foto i diuen...
No s'ha donat el cas, però també te diré una cosa. Una de les coses que m'agrada molt a mi d'Estats Units és que... evidentment no són com aquí con nosaltres, però és que ja la gent va a la seva. És a dir, va a la seva, vas pel carrer, tu vas caminant per San Francisco i ni, és que ni te miren. És a dir, allà tothom va...
Cadascú va a la seva.
Sí.
I se lliga molt. Bé, era perquè riguéssim
un
poquet.
Bueno, com per tot.
Sí.
Com per tot. Ho deixarem aquí.
Tu que guapa, lligues segur.
Sí, segur.
Qualque cosa també tu m'ho vulguis
contar? Res, no, crida molt l'atenció, només per dir un poquet a Mountain Valley, perdó, que estan les oficines de Facebook i, evidentment, d'Instagram. Crida molt l'atenció perquè ells allà, per exemple, no tenen cartells. És a dir, si tu no hi saps directament que estan allà a les oficines, no vols cap cartell que posi Facebook, no busca cartell, no busca
oficines,
res.
I ja està.
Són oficines simplement i únicament hi ha el cartell un poquet més les fosques i allunyat si vas al vespre que estàs dit de m'agrada i punt.
I ja està.
Sí, així reconeixes realment.
Que discretos.
Que... Sí.
En canvi, Google sí que té les lletres grossades.
Sí, sí, Google sí, a més, és una àrea molt gran, és a dir, els carrers, tenen també les icones de, típiques de Google allà perquè te facis les fotos. Bueno, és un... Bé. És una experiència. Si vas allà, doncs és una experiència per passar un dia.
Ei, mira, mos apuntem ja per aquest 2020.
Clar que sí.
Que està apuntat de començar.
Clar que sí.
I que ara és el moment de fer desitjos i demanar coses. No demanis un mòbil, demana que te paguin un viatge.
No està gent malament. Sí. Encara som a temps, no?
Fins dia 24 darrere hora. Nosaltres que ho enviem...
O dia 6. De Reis,
pot
clar.
Triar. Però ho pots enviar ja per missatge privat, per Instagram, per Twitter, per Facebook.
Sí.
Mos falten 20 minutets per arribar a les 10 del vespre i arrencar la segona hora, però encara hem de tenir en Toni Fuster en nosaltres i que mos conti tot el que fan a Virtual 5 Comunicació i aquestes cosetes. Ja ni sac, ho deixem per l'inici de la segona hora. Ara anem a escoltar un tema, es diu Swan Song i és de Dua Lipa.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Perquè tenim ganes de saber, de comprendre les raons i les conseqüències. Perquè tenim ganes de conèixer, encuriosir-nos i tafanejar. Perquè tenim ganes d'experimentar i divertir-nos. Per tot això, i perquè ho volem compartir amb vosaltres, us esperem en el magazín de Ciència i Medi Ambient de la Ràdio Pública de Balears.
Balears fa ciència amb Enric Colat. A IB3 Ràdio, dissabte a les 11 del matí.
Demà, connecta amb IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears per viure tota l'emoció de la primera divisió. A partir de les 12:05 del migdia, tota la informació del Mallorca-Sevilla. Els mallorquinistes volen tancar l'any amb una victòria a Somoix davant d'un dels rivals més forts de la Lliga. Viu a la ràdio pública el millor seguiment del Real Mallorca.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, fora d'hora.
I ara ja sí, la recta final d'aquesta primera hora de programa. Ja sabeu que la segona ve carregadíssima d'entrevistes i de bon humor i de tot el que duim en aquest programa, que és que moltíssim, sí. A part de que sempre tenim
sí.
Llapolies.
Sí, sí. Que no, i a mi me tens frita, perquè clar...
El tens davant.
Sí, frita o fregida, perdó.
Bé, tens... pots estar com vulguis, sí. Eh? Tu te'l pots menjar.
Però és que no me puc menjar, clar, venen festes i una de menjar més, i clar, això és un pecat aquí damunt.
És igual. Aquí donam ara ja sí la benvinguda, que crec que està fent un directe en el seu Facebook, en el Twitter, en Instagram o qualque cosa d'aquestes, és Antoni Fuster, que és el CEO de Virtual Think Comunicació.
Bon vespre.
Bon vespre i benvingut en el programa.
Moltes gràcies. Feia segles que no venia a aquesta casa. M'he trobat en Pedro a la porta.
I ja has estat content.
Feia anys i anys i anys que no venia per aquesta
conegut.
Casa. Tot d'una.
I t'ha deixat passar?
Por supuesto.
Vale,
t'hem porta oberta aquí.
Així és que no hi ha problema. El que sí tens
company.
És un botonet vermell, que no sé si l'has vist, per si qualque pregunta te molesta o pot pitjar.
Vale, ja.
Alerta, no ho pitgis. Perquè surt confeti de per tot i surt i caben globos.
És com un botó dorado.
No, pitja'l.
Ara me fa com a bo.
No, pitja'l, no passa res. Veus? Ja està.
Oh, que mono.
Veus? Tens un botonet. Per si vols votar una pregunta i tot això.
Perfecte.
Mem, Toni, conta-mos un poquet com comences tu en el món digital.
Bé, me permet només que faci un incís.
Sí.
És que ara mateix resulta que la nostra agència són quasi les 10 del vespre, hi ha dues persones... Saps que els vull donar les gràcies perquè estan fent feina ara mateix, perquè estan tancant una revista per un client, que l'han de dur a rotativa de diari, que són en Pere Pau Alorda i el nostre creatiu, en David Gálvez. Estan fent un sobreesforç i, a més, contrarrellotge, perquè arriben festes de Nadal, tothom vol tenir la seva feina preparada, els clients volen córrer, campanyes de Nadal, se desperten a darrera hora i han d'arribar quan sigui.
Clar,
i el primer que vull fer és donar-li les gràcies perquè jo els acabo de deixar ara mateix i són els que s'han quedat allà pencant i res, i des d'aquí saludar-los i donar-los
no, ànims i que jo crec que el millor, han fet una lec quan tu te n'has anat i han dit, ah, ja està
fan. sempre ho fan quan ja me'n vaig.
Sí, això sol passar però mem, conta-mos un poquet que feis en què vols dedicar-ho. Explica-mos-ho i sobretot com passares tu en el món digital.
Bona pregunta, mem. Jo vinc de ser, bé, llicenciat en periodisme a Madrid, per la Universitat Complutense i la Universitat Europea de Madrid. Començo com a periodista, però ja tot d'una me fico com a freelance. A freelance a fer tema d'esports, a la Copa, en Van Garcia, a dur la delegació del diari Marca, molt enfocat a la part dels esports, fins que arriba un dia que la meva dona me diu, Toni, escolta, o deixes ja de viure en base en el Mallorca i de que esteu estat d'ànim depengui del Mallorca, o això t'acostarà un divorç. Era l'època d'en Cooper, època gloriosa, i a partir d'aquí comença a fer de freelance per televisions alemanes, televisió espanyola... Era l'època en què a la professió periodística se pagava bé i se vivia bé. És que realment valia i realment se cercava sa vida, doncs podria trobar-se una bona forma de viure. Què passa? Que a partir d'aquí, i gràcies a la confiança de clients i col·laboradors i demés, acaben muntant una empresa, acaben muntant una infraestructura amb una part... principalment creativa, amb una part administrativa que és fonamental des del meu punt de vista, perquè moltes vegades fan feina des d'una vessant molt, com dir-ho, molt vocacional, però deixem al marge el que és la part professional i d'empresa, i a partir d'aquí és quan neix Virtual 5 Comunicació, al cap d'una sèrie d'anys, d'haver passat per agències de comunicació, televisions i demés. La foto?
Cal fer fotos durant el programa.
Si però pot seguir. Faré una foto per meu fill, perquè li agrada, vale. Com som molt colxoneros nosaltres, vale. Faré una foto així en pla Quico Narváez,
vale.
No? Davanter de l'Atlètic de Madrid. I el que te comentava, que així va néixer Virtual. Virtual va ser una empresa que va néixer a l'època offline total. Mm-hmm. Jo he de reconèixer que venc de la part offline. Com veus, no som una persona que manegi molt en tema de xarxes. No ho negaré, però sí que és vera que el meu equip sí que ho controla. En Pere Pau Alorda ara mateix és el nostre director de màrqueting digital i li estem donant una volta de 360 graus a l'empresa en noves incorporacions. Deixa de menjar xarxes, xarxes.
No fa ganes una ara.
I sí que és vera que gestionàvem xarxes i gestionàvem el que eren continguts, principalment, perquè nosaltres venim molt de la vessant periodística, però no gestionàvem la part del màrqueting i la part estadística i la part d'analítica. Malgrat sí que és vera que nosaltres analitzàvem, però analitzàvem des del nostre punt de vista i sense emprar eines i demés. Ara és quan estem entrant en aquesta part. I diràs, ostres, arribeu tard. Jo no considero que arribem tard, perquè veig que en aquesta professió, i a lo millor qualcú considerarà que m'estic passant a l'hora de dir-ho, crec que hi ha molt de fantasma, crec que hi ha molta gent que se penja títols sense realment estar preparat, i aquells que duim molt d'anys, tenim una pipella, me dóna la impressió, no perquè siguem especials, sinó per l'experiència que tenim, que ens permet analitzar el que és la comunicació d'una manera diferent. Virtual que és? És una agència d'estratègia en comunicació i màrqueting en 360 graus. Avui mateix i ara mateix, i quan dic ara, és a les 10 menys 10 minuts del vespre, s'està tancant una revista. Avui mateix hem estat tancant una altra publicació setmanal, perquè a més som empresa editora, tenim un diari digital que és Mallorca Confidencial, tenim una revista en paper a un municipi com Escat de Pere, 32 pàgines cada setmana. I a part d'això, el que duim és assessories de comunicació i analítiques per clients i creem estratègies per clients. És vera que per la meva forma de ser, l'agència no s'ha prodigat molt en els darrers anys, però sí que és vera que ens ha permet moltíssim analitzar. Estar cercant les persones, sobretot. Estar cercant les persones que ens permetés donar el canvi generacional, i crec que ara mateix és quan ho hem aconseguit. En la gent que teníem abans, en la gent que tenim ara, i és quan realment podrem pegar el bot per afrontar tot el que s'està visquent en el món, no només digital, sinó en el món de la comunicació en general. M'he estat un poc rotllo.
No, tranquil, no, t'hem anat entenguent, i de fet anem a aclarir un parell de coses. Tu deies, per exemple, hi ha molt de fantasmes, per exemple, és el que se diu, o gent que diu que fa, però que és community manager, per exemple...
No, és que el LinkedIn mateix assusta. Assusta veure que, malgrat que l'anglès sigui l'idioma més prodigat, diguéssim, en el nivell professional en el món, sí que és vera que tothom avui en dia se penja el que són, diguéssim, càrrecs que realment moltíssima gent no sap què signifiquen ni que se deixen de significar. Jo el que m'agrada en el final és posar la balança professional a cada un. És que agafis, jo durant 12 anys he contractat gent amb molt bons currículums, diguéssim, principalment per escàrrecs que han ocupat, però després els apores una balança professional i no arriben ni a la meitat de lo que diuen que saben. I en canvi hi ha altra gent que ve sense menys formació i que sí que es veu que té més experiència, i aquesta gent només per toquetejar i per haver experimentat i perquè ho viu i per vocació, li passa molt per damunt a tots aquells que vivim un món virtual. És que d'aquí ve el nom. El nom de l'agència que fa 12 anys que existeix, el nom de Virtual ja neix per això. Perquè nosaltres ja sabíem que la tendència del món seria Matrix. Vivim un Matrix en el que realment estem tot el dia connectats, quan xerrau de les xarxes dels atlots i demés. Per jo és un Matrix en el que realment la persona s'està perdent. La persona com a persona s'està perdent. No només els nins, nosaltres mateixos ens perdem perquè estem connectats constantment i deixant d'estar connectats amb nosaltres mateixos. Nosaltres des de l'agència el que cercam és que els nostres clients connectin amb ells mateixos, el primer de tot, perquè nosaltres els hi puguem recomanar el que han de menester per connectar amb l'exterior. I a partir d'aquí és quan li posam a l'abast les diferents eines que puguin emprar per arribar al seu públic, a la seva clientela, bé siguin offline o bé siguin online. No perquè sigui online significa que siguis millor, ni perquè siguis offline significa que estiguis desfasat.
És que el màrqueting ha anat canviant molt, ha anat evolucionant, tot el que parlàvem fa una estona en Namajo d'aquest màrqueting d'influència, de que ja les marques, si diuen el que fan, ja no ho toqueu tant com si ho mostren, per exemple, i mil coses més. Vull dir, el món està canviant i nosaltres evolucionem. I vas aprenent a fer coses i, de fet, en el màrqueting digital moltes coses s'aprenen a... Com que no te diuen quin és l'algoritme, no te conten com funcionen les coses, sí, te diuen com volen que ho facis, però no t'acaben de contar com pots triomfar, moltes de les coses s'aprenen provant i errant. I provant i errant és com dius, ara ho faig bé.
Sí, no hi ha cap regla, és a dir,
no.
Jo me'n recordo que quan vaig començar amb els temes a xarxes socials, és que no sabies tampoc molt bé, perquè no sabies que li anava bé en aquella marca, etc. Llavors s'ha de provar, i provant saps el que funciona i el que no funciona, és a dir, com tu has dit, no per tenir molta formació saps millor fer les coses, és a dir, jo sempre dic que l'experiència és un grau bastant important i crec que tots estem d'acord aquí, però sí que és cert que la formació és important, la vocació és molt important, i jo sempre he dit una cosa, no tothom serveix per dur unes xarxes socials d'una marca.
Estic d'acord.
Perquè, és a dir, hi ha gent que és molt vàlida en termes d'estratègia, però la funció que fas community, que realment ets la persona que ha d'estar allà a respondre, el tema de la reputació online, que és molt, molt complicada.
Complicat. És perquè, complicat.
Perquè és molt complicat, sobretot, bueno, tu, Antoni, mos ho dirà, és a dir, respondre clients, respondre seguidors, fakes que poden sortir, és molt complicat, no serveix tothom.
Mirau, jo si vols de ser franc, ja me trob ja en la fase de que realment me considero ja més un gestor que una persona que realment estigui visquent la professió. Sí que és vera que estic envoltat de professional constantment. Darrerament estic recuperant el que m'agrada, que és, per exemple, tenc aquesta revista Cat de Pere, de la qual Virtual 5 és empresa editora, i m'encanta escriure els articles i tornar a lo que és la meva essència com a periodista. I a lo millor sí que és vera que un moment donat m'agrada fer una publicació a xarxes, però tenc èpoques en les que no m'agrada comunicar. Jo crec que la gent el que sí ha de fer, inclús les pròpies empreses, és primer trobar-se elles mateixes per després poder comunicar i transcendir a l'exterior. Una cosa és certa, tant la clientela com el públic, com el segment en aquell en què te dirigeixes, té una intel·ligència, encara que sigui inconscient, que tot d'una detecta si l'estàs enganant o no l'estàs enganant. La gent no és beneita, i la gent sap si és franc o no és franc, si és bo o no és bo, i com tu bé dius, Majo, el fet de si aquella persona val o no val. Jo me considero una persona de sang calenta, i m'acostaria moltíssim d'unes xarxes i haver-me de mossegar la llengua a un moment determinat per seguir una sèrie de protocols, per donar-li en aquell possiblement troll la primera, la segona, per la tercera ja o bloquejar-lo o el que fos. Però realment sí que és vera que crec que has d'estar fet d'una pasta especial. Has de poder separar-te, no implicar-te personalment, sinó professionalment per poder gestionar-ho. I no tothom està preparat per això, des del meu punt de vista.
No, cap empresari que l'empresa sigui seva no pot permetre's luxe de respondre ell aquell comentari, perquè sempre hi haurà una part emocional molt implicada.
Està claríssim.
I no actuarà dins uns protocols que s'han d'actuar i que, evidentment, una persona que ha estudiat comunicació o que és molt empàtica, perquè aquí l'empatia juga un tema primordial, per jo ha de tenir una sang molt freda, i a mi me pot fer mal igualment, perquè jo duc aquella marca i li té molta estima, però sí que és cert que sempre t'has de posar al costat o del client, etc.
Clar, has d'entendre que aquell client pot estar molest i a vegades, i que a vegades revertir una queixa en quasi una disculpa se pot fer en tres frases.
I ja no només una disculpa.
Però és dir, tens tota la raó, ens hem equivocat.
Ja no només una disculpa, és a dir, en el món de la comunicació i el màrqueting, per moltes marques, el que serveix és també per adquirir un punt fort de dir, ostres, en aquella marca, en la meva marca li estava faltant allò, i un client m'ho ha dit, és a dir, també mos deixen coses molt positives, és a dir, i han estat pues, punts forts després per desenvolupar una campanya de comunicació i màrqueting que te doni aquell ingrés i aquella, de dir, el client té aquella necessitat i és un punt fort per vendre-li.
Cert.
És a dir, que no tot ha de ser tan dolent, però sí que és cert. I sobretot jo sempre, perdona que t'he tallat, però el tema és la sinceritat. És a dir, si mos hem equivocat en aquest cas, és molt important dir la veritat.
És que jo crec que pots ser sincer si primer ets sincer en tu mateix. Si tu ets conscient de com ets tu mateix, ets capaç de ser sincer en la persona, en la que estàs transmitint. Si no ets en tu mateix perquè tinguis o pors, o tinguis pressions per el propi, dia a dia, per la pròpia responsabilitat de gestionar aquella empresa, de ser la persona que està gestionant aquelles xarxes, sí que és vera que si tu mateix no tens aquella pau, per dir-ho de qualque manera, i aquella consciència de poder gestionar-ho amb tranquil·litat i amb objectivitat, és impossible que ho puguis transmetre a l'exterior.
Jo des d'aquí aprofit per dir-li a molts empresaris, en aquest cas, pues que sí, que hi vagin o agències de comunicació i màrqueting que facin això, o que contractin una persona interna, però sí que pensin que aquella feina l'ha de fer qualcú que en sàpiga, val? Que no han d'estalviar segons quins recursos.
I que no s'ha deixin enganar. S'ha fet supercurt.
Sí.
La pròxima vegada, conviden dues hores abans...
Però no te'n vas, eh?
No, pots quedar encara. Donaran la web, que és virtual5.es, i ara ja sí, passam, donant pas en el butlletí informatiu de les 10.